Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat. En aquests moments, una forta tempesta amb pedra ha obligat a tallar momentàniament l'autopista AP7 a les comarques de Girona. Els ruixats i les tempestes d'aquesta tarda han perdut extensió territorial en relació amb els dos dies anteriors, però a aquesta hora es concentren les més importants en punts de les comarques gironines, com dèiem, on fins i tot van acompanyades de calamarsa o de pedra. Fins i tot hi ha hagut aquesta obligació de tallar durant un quart d'hora l'AP7 al punt quilomètric 50 a Girona en sentit nord a causa d'aquesta tempesta. Canviem de qüestió, parlem en plana política. El govern espanyol ha anunciat avui la impugnació davant el Constitucional dels acords presos al Parlament de Catalunya el 6 d'octubre passat. Uns acords que ha defensat avui també a la tarda el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, alhora que ha criticat que a decisió democràtica de Catalunya ve després una impugnació judicial. I segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que s'ha fet pública avui, el president català va guanyar per al 57% dels catalans el debat de la qüestió de confiança fet recentment al Parlament i també ha obtingut una puntuació de 6,6. Pel que fa a intenció de vot, el 31% dels enquestats votaria Junts pel Sí, que seria la força més votada, i en segon lloc quedaria amb un 10,3% Catalunya Sí que es pot. Ciutadans, que és ara la segona força al Parlament, cauria fins a la quarta posició. Són intencions de vot directe que reflecteix el CEO. I els usuaris podran saber l'estat dels trens de Rodalies en temps real a través del mòbil en una aplicació que ha anunciat avui que implantarà la Generalitat. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Catalunya és líder mundial en trasplantaments d'òrgans. La taxa és de 23 punts superior a la de l'Estat i el doble de l'europea.
FON, Organització Nacional de Transplantes.
La força d'un gran país. Generalitat de Catalunya.
El que no s'entén, no es posseix.
Johann Wolfgang von Goethe, poeta.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts, com esteu? Com cada divendres comencem una edició més de La veu dels animals i la natura i comencem, com cada setmana, fent un ràpid avanç del programa amb cada una de les seccions que tindrem. Començarem en primer lloc amb les notícies, com sempre, amb diferents temes d'actualitat. Donarem pas després a la Galeria de l'Expert, ja sabeu, càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques amb diferents especialistes. Després serà moment per l'entrevista. Avui entrevistarem a Fernando Sanz, membre d'Ecologistes en Acció, i ho farem amb la companyia de la Carme Méndez i el Manel Casas. També tindrem una estona, com sempre, pels espais musicals del Manel Casas, que ens amenitzen el programa. I també escoltarem a la Neus Aragonès els sos d'adopcions. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs vinga, dit això, comencem el nostre programa d'avui amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Comencem parlant de la rebaixa de l'IVA veterinari. La setmana passada, el ple del Congrés dels Diputats va acordar rebaixar l'IVA dels serveis i dels medicaments veterinaris del 21% al 10%. Aquesta proposició, que havia estat presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana, va ser aprovada amb la majoria dels grups. Ciutadans es va abstenir i el Partit Popular va votar en contra. Va ser el 2012 quan aquest IVA es va pujar del 8 al 21%. El diputat d'Esquerra Republicana que va presentar i defensar aquesta proposició va al·legar que l'increment d'uns serveis tan bàsics com els veterinaris podia derivar en un problema de salut per molts animals. També va deixar palès que no es pot pujar els impostos sobre la tinença dels animals de companyia com si es tractés d'un article de luxe, perquè els animals no ho són. Tot el contrari, la seva companyia aporta molts beneficis socials. Els animalistes tornen a la Monumental. Convocats pel partit animalista PACMA, el passat divendres, dia 7 d'octubre, es varen manifestar centenars de persones davant de la Monumental de Barcelona protestant per una possible resolució del Tribunal Constitucional de l'Estat per continuar les corrides de toros a Catalunya. L'aprovació parlamentària per prohibir les corrides de toros a Catalunya va significar un llarg recorregut de més de 10 anys, abastament reivindicat per la ciutadania, motivat per raons ètiques i de respecte envers els animals. L'entitat ADA el va iniciar amb l'entrega de 245.000 signatures a l'Ajuntament de Barcelona l'any 2004 amb motiu de la celebració del Fòrum de les Cultures. Després de la declaració de Barcelona com a ciutat contrària a les corrides de toros, es va continuar un dilatat tràmit en el Parlament català, refermat després d'una iniciativa legislativa popular ciutadana, secundada per més de 180.000 signatures fins que va ser aprovada. I us expliquem ara que a Espanya hi manca protecció pels mamífers. Així ho ha denunciat el director de la Societat Espanyola d'Ornitologia, CEO BirdLife, Juan Carlos Atienza. Espanya té 170 zones importants pels mamífers que ocupen gairebé el 40% del seu territori. Però aquestes àrees i les poblacions que les formen, malauradament, no són tingudes en compte per la seva protecció efectiva. Atienza assegura que molts pocs mamífers s'integren en estratègies de conservació o projectes de recuperació, com els que s'han dut a terme pel Lynx Ibèric o el Bisó Europeu. Amb l'objectiu d'aconseguir un coneixement més gran i precís, s'acaba d'elaborar l'últim inventari de zones importants pels mamífers en el que hi han col·laborat diferents experts en la matèria. Aquest inventari vol ser una eina pràctica de conservació del màxim nivell, dirigit a l'administració i a diferents col·lectius. Protecció per les praderies marines. Un equip format per 122 científics de 28 nacionalitats han iniciat aquesta setmana una campanya internacional per demanar la protecció d'un dels ecosistemes més amenaçats del nostre planeta, les praderies marines o prats marins. Les praderies marines són grans extensions de plantes marines encarregades de múltiples funcions rellevants en el sistema marí i un bon bioindicador de la salut de les aigües i la seva biodiversitat. Els experts que signen aquesta campanya demanen el compromís de les institucions a escala local, regional i global, i també l'ajut dels mitjans de comunicació, perquè les praderies marines s'han de reconèixer i protegir de forma urgent. La pèrdua d'aquests ecosistemes està provocat per la contaminació, la urbanització de les costes i la mala gestió de la pesca, sense oblidar l'escalfament de l'aigua com a conseqüència del canvi climàtic. La progressiva desaparició de les praderies marines posen en perill a milers d'espècies. També perjudica les poblacions humanes vinculades amb els recursos marins.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Quins índexs de contaminació atmosfèrica presenta Catalunya? Ens trobem actualment en una situació preocupant?
Sí, és preocupant perquè en Catalunya en general, sobretot a les àrees metropolitanes de Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona, i a les grans ciutats, és més preocupant encara. Hi ha ciutats com l'àrea metropolitana de Barcelona i Tarragona que no compleixen la normativa europea i per això ens sanciona Europa, perquè no som capaços de complir la normativa europea per òxids de nitrogen i partícules en suspensió. Els nivells són molt preocupants quan portem 3 o 4 dies d'inversió tèrmica, que no hi ha aireació, i es van acumulant i llavors poden haver-hi morts directes de gent delicada ja que es mori per aquella causa. No? Però són preocupants pels efectes crònics, perquè encara que no hi hagi inversió tèrmica, passem els índexs recomanats per la Unió Europea d'òxids de nitrogen i de partícules en suspensió, els passem a les mitjanes anuals. I això es va acumulant en la gent i va produint malalties que no els hi provoca directament la mort, però sí pues, provoquen càncers, provoquen insuficiències respiratòries, provoquen enfisema, bronquitis, atacs d'al·lèrgia, càncers a tot l'organisme, estan influenciats per la contaminació atmosfèrica, a més de per la genètica. No?
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Benvinguts, amigues, animalons i amics. Fa pocs dies, Televisió de Catalunya li va dedicar un programa. Es tracta d'un català universal al que, malauradament, fins ara no se li ha reconegut prou la seva vàlua. És el músic Xavier Cugat, conegut com Cugui. Nascut a Girona a principis del segle passat, la seva família va emigrar a Cuba. Allí va estudiar violí clàssic sense massa sort, encara que va tocar amb diverses orquestres clàssiques. Es traslladà als Estats Units, on tingué uns principis molt durs. Feia caricatures al diari Angeles Times, fins que va deixar el clàssic per dedicar-se a la música tradicional cubana, amb la rumba, els merengues, la samba, la conga i el xa-xa-xa que portava, des de luego, impregnada des de Cuba. Va introduir la marimba, que és una mena de xilòfon molt dolç. Aquest vinil que escoltareu el tinc com molt preuat. És l'últim i darrer als Estats Units del Cugui. Els grans big bands ja no existien. Un admirador seu del show business, el Harry Meyerson, el va fer tornar als estudis per gravar aquest vinil amb estèreo. Era als finals dels anys 60 del segle passat. El Cugui, el nostre Cugui, als 70 anys tornava a Catalunya i a Barcelona, a on va decidir morir. Escolteu La Bamba i Triste.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Possiblement tots hem escoltat alguna vegada en els mitjans parlar del TTIP. Però què hi ha darrere d'aquestes cicles? Avui hem convidat a Fernando Saz Topo, d'Ecologistes en Acció, per parlar de tot plegat. Fernando, bon vespre.
Bon vespre.
Aviam, quan parlem del TTIP, quan sentim aquestes lletres, de què ens estan parlant?
Estamos parlando de una nueva generación de tratados de libre comercio. Y en realidad es un oxímoron porque no es libre comercio, es justamente todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Es falsamente llamado libre comercio, porque en principio cierra el comercio... O...
A ver, perdóname que te interrumpa. Entre aquí y aquí.
Ah, perdón, sí.
Entre aquí y aquí, porque vale, si no, sí. Se nos perderá los oídos.
Vale. El TTIP, que lo había ampliado a Tratado de Libre Comercio. El TTIP concretamente es entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero también tenemos Z, que se firma entre Canadá y la Unión Europea, que es el más peligroso por el cual se organiza mañana una cadena humana. Más peligroso en el sentido de que lo tenemos ya a punto de firmar. Y después tenemos el TISA, que son 150 países que lleva todos los servicios, la privatización de todos los servicios. Y después hay muchos más tratados, ¿eh? Pero estos son los tres más importantes, por decirlo de alguna forma, y que ya lo tenemos prácticamente encima.
¿Y el TTIP, al que nos referíamos al principio?
Sí.
Exactamente lo que estabas...
El TTIP es, bueno, eso es el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y, lo que decía, ¿no? Que no, en realidad lo que cierra son posibilidades de comercio. A las pymes, evidentemente, le va a cerrar todas las posibilidades de comercio. Pero incluso internacionalmente también, porque todos los tratados, esto se junta con otro tratado que Estados Unidos está firmando en el resto del planeta. Y, por ejemplo, también se ha firmado...
Con Asia.
El TPP con Asia, sí. Donde excluye China, queda excluido China. O sea que es una forma de asegurar el comercio de las multinacionales, occidental, por decirlo de alguna forma. Esto no es un problema de Estados Unidos o Canadá y Europa, ¿eh? No, es un problema, exacto, un problema económico y es un problema de multinacionales y pueblo. No, aquí no es problema de el típico lenguaje aquel del imperialismo norteamericano, yankee, como quieras llamarlo. No, son las multinacionales que firman estos tratados y que hacen lobby y tienen entrada directa hacia los negociadores.
¿Y quién es el objetivo de aquest tractat?
Pues es concentrar todo el negocio en las grandes multinacionales, el sector agroecológico, el sector agrícola, aparte de que ya se está concentrando, por un ejemplo, Bayer acaba de comprar Monsanto y demás, es que dominaría prácticamente todo el negocio agrícola. Son 5 empresas que dominarían de punta a punta, desde la producción de la semilla hasta la comida a nuestro plato, la dominarían 5 empresas prácticamente.
Fernando, ¿tú crees que esto es como si dijésemos la sublimación del OMC, la Organización Mundial de Comercio?
Sí, bueno, a ver...
Ya es la guinda...
Sería como la OMC, en realidad viene de ahí, haciendo una trayectoria, porque esto no nace...
Yo creo que todo es una cosa que está muy bien programada, sí. Para anar fent pasos, para arribar a una finalidad muy concreta.
Claro, es que en realidad está muy bien lo que traiga a colación esto, porque no es una seta que apareció después de esta lluvia, de estos tratados, no, vienen a raíz de eso. Y tienen unos mecanismos perversos que ya se intentaron, incluso aunque fueran un poco más suave que lo que se intentan poner ahora, me refiero a los tribunales privados, el CIADI ya tenía alguna parte de esta, pero el CIADI uno se podía retirar, de los tribunales privados que quieren imponer estos tratados que se llaman ISDS o ahora lo quieren llamar ICS. La diferencia es que en el ISDS no había cómo recurrir, o sea, solamente un juez, que el juez puede ser en un, son todos abogados privados, ¿no? Y en un, puede ser juez en un tema, pero abogado defensor en el otro.
Claro. O sea que
y en ese no se podía recurrir. Sí. Y ahora han inventado el ICS, que sí permite un recurso. Sí,
y sembla que els governs, que són respectuosos i tenen que ser respectuosos amb els seus ciutadans, es veuran una mica col·lapsats front al poder de certs acords privats.
Sí. A ver, ahora... La duda no venía de eso, estoy de acuerdo con el final de la conclusión. Lo que no estoy seguro es que estén, digamos, circunscrito por ello, sino que al revés, el gobierno español potencia la firma, incluso el
sí, Z... potencia, pero después se callará cuando tenga que callarse a veces, o se verá obligado,
claro,
a callar por lo que ha firmado.
Sin haberse aprobado ningún texto de esto, tenemos el ejemplo de las indemnizaciones del Captor, que es una forma muy parecida a lo que funcionaría en todo esto. Perdón, Castor.
Castor, sí, bueno, sí, Castor, sí, sí, ya lo hemos hecho. Sí. Ya lo mantés,
sí. Y sí, pero que Captor es otro proyecto de contaminación.
Pues,
Castor, sí. O lo del tren a través del Pirineo también, las indemnizaciones la paga, o sea que sí van subliminalmente para ocultar ciertas partes, pero sí que el gobierno español con respecto al Z está intentando que entre en vigor provisional. Uh-huh. O sea, que aunque no se termine de aceptar, que entre provisionalmente.
Fernando, sí. Si el mercat, la OMC, que és el mercat global, amb el temps s'ha demostrat...
OMC.
Organització Mundial de Libre Comercio. S'ha demostrat que pel petit comerciant, pel petit agricultor, pels països més perjudicats, o que estan en via de desenvolupament, està sent un fracàs, Està sent un fracàs i està perjudicant a tots. Com podem dir que el TTIP perjudicarà encara més, o no, amb aquest petit productor o petit empresari? En què es traduirà? Perquè, clar, si les multinacionals dominen el mercat del comerç en aquest sentit, que inclús jurídicament serà impossible anar contra ells, com es traduirà?
Bueno,
a la pràctica, en cada dia. Ho dic perquè la gent que ens escolta entengui que els hi afectarà.
És l'acaparamiento total d'això, del comercio en sí. Però és que, además, tiene dos mecanismos que són súper perversos, que és la cooperació regulatoria. Siguen jugando con los nombres, porque hablan de libre comercio cuando todo lo contrario. Cooperación, que suena guapo, regulatoria. Y después los tribunales, esto, el ISDS o el ICS, ¿no? La cooperación regulatoria es un organismo que estaría integrado por burócratas de la Comisión Europea y del gobierno de los Estados Unidos o de Canadá, para hacer una lectura de todas las leyes y normativas que haya en todos los estados, todas, y, por supuesto, ponerla a la baja a sus intereses. O sea, es el acaparamiento todo. Después, para traducirlo, a ver, en función del libre comercio, haciendo un ejemplo, si el Ayuntamiento de Barcelona o el Ayuntamiento de Girona decide hacer una compra de proximidad, haciendo una discriminación positiva hacia ciertos productores, además de ser ecológico y demás, hacia ciertos productores locales, entraría en contradicción con lo que marca el tratado, porque no es libre comercio, está haciendo una discriminación positiva. Entonces, ¿quién va a ganar en una subasta, por decirlo de alguna forma, donde lo único que prime es el término economicista, no los valores?
És a dir, que en un moment que estem ara, d'alguna manera, conscienciant-se tothom de que tenim que anar al mercat de proximitat, ho veurem ja pràcticament que serà impossible, estarà prohibit.
És el contrari.
Claro.
Tot el contrari.
A ver, prohibido no. O sea, el
no si prohibit.
Sí, 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 no, pero
sí,
prohibido no, porque en teoría el ayuntamiento podría seguir haciendo, o lo que se está haciendo ahora, que probablemente Tarrasa vaya en camino, en la recuperación, remunicipalización del servicio de agua, ¿no? No estaría prohibido, pero hay que indemnizar a la empresa por el lucro cesante. Las indemnizaciones y los juicios son tan costosos que pocas instituciones lo podrían llevar, y al quinto juicio incluso un Estado puede colapsar. Literalmente. porque son, creo que son, se calcula los costos de estos bufetes en 8.000 dólares la hora.
Sí.
Fernando, explica'ns una mica això del, del cessante, perquè el beneficio cessante.
Sí.
Perquè la gent sàpiga què representa això, perquè a lo millor algú no...
Que deja de comprar.
Claro, que la empresa supone que va, que va a hacer un negocio aquí X y que las, digamos, las ganancias que va a obtener de ese negocio X serán unas que ellos calculan, además, que ellos prevén. Y entonces, como no la tiene, le hace el juicio para que el Estado le pague lo que dejó de ganar.
O sea, eso obligará...
Claro.
Per entendre-ho, el que ha passat amb el castor.
Claro, claro.
Aquests senyors esperaven guanyar uns diners, al tallar-los aquesta possibilitat, ells reclamen uns diners que tenien previst guanyar.
Claro.
I l'Estat els hi ha pagat.
Exacto. Exacto, exacto. Por eso lo dije antes. El ejemplo Castor es un ejemplo así de libro. Y lo que está sucediendo con el túnel de que además son
de
más o menos...
De la Pertús.
Sí. Sí, que además son las mismas empresas,
sí,
prácticamente.
Bueno, sí.
Es exactamente lo mismo. Ellos supusieron que iban a tener unas ganancias, sí. Pero se puede llegar a ser...
Però, a veure, aquesta gent va fer l'obra ben feta i amb termini, ¿eh? Van complir, ¿eh?
Sí, pero es que las previsiones que se hacen de los términos, ahí está la trampa.
Y França encara hi ha un tros que no és de gran velocitat.
Pero, mire, si quiere vamos a las autopistas de, del cordón de Madrid. Se hacen las autopistas y se mejora la autovía. Claro, que va paralela. Entonces, claro, era lógico que ni iba a dar esa ganancia ni iban a circular la cantidad de coches que se estaba previendo. O sea, que los cálculos... Se puede hacer la obra bien, ¿no? Si eso no... Bueno, bien, en términos como ellos lo quieren, porque ecológicamente es insostenible. Bueno, pero bueno, en los términos que está marcado...
A nivel de ingeniería...
Sí, sí, a nivel de ingeniería estaba perfecto. Y, pero claro, si se calcula que van a pasar X cantidad de coches, pero le mejora la autopista gratis, que va paralela, no van a pasar, evidentemente, claro, los coches que ellos dijeron. ¿Cuál es el negocio? Que el Estado lo va a indemnizar.
El beneficio cesante.
Sí, quedan ya de antemano, se preparan ya el juicio para sacar un beneficio.
Claro.
El resultado.
Jolín. Això de les multinacionals és molt curiós. L'altre dia estava veient un lamentablement no me'n recordo, però era un estat concretament dels Estats Units. El documental estava sobre l'obesitat mòrbida. Bueno, el percentatge de gent obesa mòrbida, però és escandalós. Però és que estan enganxats, i la població es troba enganxada, amb que no tenia una altra solució. Perquè si volia comprar una fruita fresca, unes verdures fresques, els preus eren prohibitius. Eren prohibitius. I llavors, esclar... Bueno, decir, ¿qué fará?
Con la crisis esta, en ciertos barrios, hicimos un estudio en el entorno de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, Cataluña, SAC, y en ciertas zonas, ciertos barrios de aquí, de Barcelona, esto estoy hablando del principio de la crisis, estaban en la misma situación. Es mucho más fácil acceder a un menú de una multinacional y lleno de azúcares,
claro,
que acceder a un menú sano. Entonces, no es una cuestión, incluso cuando se decía, no, es de malnutrición. Sí, malnutrición lo es cierto, en parte de malnutrición, pero es que la situación económica hace que acceda mucho más fácil, incluso por el gasto energético y demás, es mucho más fácil acceder a una multinacional de la comida rápida que acceder a un producto fresco, cocinarlo, prepararlo y demás, porque son varias cosas que confluyen i que hacen impossible eso y accesible lo otro.
Fernando, i en quina postura ara es troba els representants europeus? Perquè el TTIP s'ha gestionat, s'estan negociant amb tot el secretisme. És més, les persones que participaven tenien prohibir filtrar informació fins que un grup ha aconseguit publicar-ho. Llavors, per què els representants polítics que escollim nosaltres es neguen o s'avenen a guardar aquest secret quan és la seva obligació informar?
Bueno, eso se lo tenemos,
no, ya se lo tenemos, sí, que preguntar a ellos.
Es cierto, lo cierto
en
es
este
esto,
momento, ¿eh? ¿Cómo está?
En este momento es que...
¿Qué países se han definido en contra?
Bueno, eso es bastante difícil, ¿sí? Porque se definen en contra y nunca sabemos qué juego,
sí,
hay detrás.
Claro.
Incluso juego partidario, porque salió Sigmar en Alemania diciendo que estaban contra el TTIP, también el Partido Socialista Francés, pero... una de las posibilidades, y bastante factible, es que eso se haya dicho para ocultar el TTIP, que van retrasadas las negociaciones, que además tienen por delante la campaña electoral norteamericana, y el CETA ya lo tienen cerrado y terminado, y lo pueden empezar a aprobar a partir del 18, o sea, de acá a 3 días. Y el 27 está la cumbre en Canadá, o sea que ya lo tenemos encima. La socialdemocracia está dividida en este aspecto. Tienen una parte en contra y otra parte a favor. Entonces, lo que han logrado con posicionarse a veces en contra es tapar el TTIP, que ya lo recuperarán incluso con otro acrónimo, se llamará TAFTA, NAFTA, ROC, lo que se le ocurre en ese momento, pero tapan el TTIP porque dicen no, y además están jugando con un imaginario que es, tenemos lo que decía antes, si hablamos de imperialismo, tenemos la figura de que Estados Unidos es el malo y Canadá es el bueno. Sin embargo, Canadá hace 20 años que está dentro del NAFTA, que es el tratado muy similar a esto, Canadá, Estados Unidos y México, con lo cual ha llegado hasta la desaparición del Estado mexicano, tal como planteaba el subcomandante Marco hace 20 años atrás. O sea que el camino está sellado y ellos lo hacen, por creo yo, que es para tapar y dejar el paso al tratado este.
Podríem dir que si s'aprova el TTIP i tots aquests acords, quedarà hipotecat el futur de molts països i de moltes persones.
Sí, perquè, a més...
I de molts animals.
Sí,
que d'això parlarem també.
Eso es lo que iba a decir, de todo el planeta. Es que sí. Siempre nos olvidamos, parece que nosotros
tuviéramos fuera, ¿no? Sí,
todo
sí,
el planeta,
todos,
porque nosotros formamos parte,
sobre todo los
empezando
países,
por la cadena trófica, sí. Que es lo que estamos hablando de esto. Sí. En Estados Unidos, como ustedes bien saben, se trabaja con el pollo clorado, con los lavados de ácido láctico y demás. O sea, es decir, cosas que aquí están prohibidas,
bueno,
que no se puede hacer la
transición. Son los inventos de la cría intensiva, l'any 50 del segle passat.
Sí.
Va començar amb els pollastres.
Sí. Y todo, digamos, la protección animal no existe.
No.
Ni en uno ni en otro, ni en Canadá ni en el otro. Incluso Canadá tiene autorizado también la crianza de peces transgénicos. En este momento es el salmón, que crece el doble de su tamaño normal. Todo eso entraría. Todo eso entraría, literalmente. Sí.
Hay estados que establecen diferencias. Por ejemplo, recordemos que Schwarzenegger intentó, cuando era gobernador, por ejemplo, prohibir el foie gras. Después creo que se levantó la prohibición. Pero bueno, Estados Unidos en esto. Pero el marco general es cierto.
Sí,
que
pero
no
también,
los animales quedarán totalmente desprotegidos.
Sí. Pero en ese camino, y ahí viene una parte a favor nuestra, que hay resistencia en Estados Unidos, porque sí que entra en contra de leyes estatales, pero la cooperación regulatoria lo que intenta es que, como está por encima de todo, tengan que legislar a la baja. También está, salvando la distancia con esto, que me parece mucho más grave.
¿Quién es?
Estados Unidos y Europa. De hecho, hay un enfriamiento aquí en Europa, no termina de salir la legislación de alteradores hormonales.
Pero aquí tenemos un ejemplo que costó muchísimos años en Europa, que es conseguir que els cosmètics no s'experimentessin amb animals.
Claro.
Cosa que no existeix als Estats Units. Ho dic perquè ja ho entenguin els oients. No?
Sí.
Doncs això, que va costar com uns 25 o 30 anys, doncs ara quedaria absolutament amb res.
En Estados Unidos tienen una ley que, salvando la distancia porque con esto, pero es el Buy in America, compre en América, y eso también es casi todo el continente americano, porque encima se han apropiado del nombre del continente, ¿no? Estados Unidos, y eso también queda en entredicho por lo mismo que comenté antes, o sea, la compra de proximidad no estaría autorizada, muy entre comillas, porque siempre se puede hacer como certificante, pero...
Pero esto recuerda el paralelismo con los transgénicos.
Sí.
Total. O sea,
total y absolutamente. Sí, 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 sí.
Sí, curioso, sí. O sea que la naturaleza pierde su derecho.
No existe,
absolutamente.
Claro. Me has recordado una frase de Galeano que dijo, en Estados Unidos tienen derecho hasta las multinacionales, pero la naturaleza no, ¿no?
Sí.
Tienen derechos humanos la multinacional y no la naturaleza.
Està bé, aquesta frase.
I sembla que també és una preponderància del petroli, amb el fracking de per mig, els esquistos i tot això.
Sí.
O sigui que no sé on arribarem a parar amb l'assumpte del canvi climàtic, perquè això té una incidència important.
El cambio climático y el colapso que tenemos ya... Hay quien dice que ya empezó a colapsar, pero otros como muy lejos lo ponen en el 2030.
Que va, pero si ya está colapsando.
Pero ya lo estamos viendo todos, ¿verdad?
Sí, 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 yo estoy en esa postura. Pero bueno, por dar el margen del espectro, sí. Eso de quien más optimista dice que comenzaremos en el 2030.
Bueno,
pero
es que los negacionistas
el 2030 tenemos la vuelta
estan negant que mai passi res.
Però tenim la
vuelta. Això ha sortit dels Estats Units, els negacionistes, contra el canvi climàtic, també.
I això va en direcció totalment opuesta, el canvi climàtic. Si no se está cumpliendo ahora, no se llega, pues esto va... Claro. Totalmente en dirección...
¿Y qué pueden hacer?
Pues por empezar, mañana ir a la manifestación. Mañana a las 5 de la tarde hacemos la cadena humana.
Bueno, per això teníem molt interès de que tu estiguessis aquí entre nosaltres perquè parlar d'aquesta manifestació, com està organitzada, on se realitzarà...
Bueno, mañana tenemos... La plataforma... Yo soy de Ecologista en Acción, sí, pero bueno, esto es una plataforma que se llama Campaña No al TTIP. Y somos, no sé, por ahí en el dossier este de prensa le pasé, pero como sí, tres hojas de asociaciones, porque creo que es una de las plataformas que yo recuerdo más unitaria. No sé si no llegamos a superar incluso aquella famosa de No a la Guerra, ¿no?
A més es transversal, ¿oí?
Sí, 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 es totalmente transversal. No, es totalmente transversal.
Participem tots, jo crec.
Creo que superamos, ahora tampoco es cuestión de estar haciendo comparaciones, pero creo que superamos la unidad que hubo en el...
Claro, porque es que afecta a muchos ámbitos, ¿no?
Prácticamente a todos. Es que si lo miras es a todo. Falta simplemente que se entienda de qué va, que se entienda que es primordial y que los medios, es así que tenemos en contra cuando el No a la Guerra teníamos incluso la cadena SER retransmitiendo en directo y ahora los medios lo ocultan. En medio masivo, creo que el único programa que lo trató en serio es el, paradójicamente, el Gran Wyoming. Y alguno que sacó alguna cosa así esporádica, pero después hay un señor que ha hecho un viaje medio estrambótico, bienvenido sea, pero bueno, estrambótico igual, que es el señor Bestringe, que cada tanto lo entrevista, larga, pero nunca el periodista recoge el tema y habla de eso. Claro. El señor Pablo Iglesias le presentó una presidencia a Pedro Sánchez en la primera elección. Dos veces en su discurso habla del TTIP, del CETA, y ningún periodista recoge el...
És que aquí sí que tindríem que fer també una mica de donar una mica de culpabilitat als mitjans, amb aquest tema i d'altres. És a dir, coses que són transcendentals per la salut, pel futur, per les futures generacions, pel canvi climàtic, per la natura, pels animals... que potser el periodisme no connecta amb aquesta situació. Mm. Està massa obsessionat només amb una idea, que és la política. Mm. I la política és tot.
Sí.
I només es parla d'una part de la política.
Sí, sí, sí. También es culpa nuestra que sobrevaloramos a ciertos medios de comunicación e infravaloramos los nuestros, ¿no? Y cuando digo los nuestros son como muchas radios libres que hay, o periódicos alternativos, lo infravaloramos i no le damos...
El seleccional que escoltem també és una acció. Sí. Doncs llavors demà a les 5 de la tarda...
Demà a les 5 de la tarda convocam una cadena humana que va des de Paseo de Gràcia a 90, que és Paseo de Gràcia i Provença.
Allà on està la...
Està l'oficina de la Unió Europea, fins al Consulat de Canadà, que està en la plaça Catalunya.
Vale.
Y bueno, es para decir que no queremos ni el CETA, ni el TTIP, ni ningún...
Allà estarem.
El Perfecto. Lema es porque el CETA nos afecta.
Queda claríssim, doncs ens veiem demà a les 5 de la tarda.
Vale.
Gràcies, Fernando, per la teva visita.
No, al contrari,
visita.
Gràcies a vosaltres.
El tema dona
I si algú vol saber més d'ecologistes, que
sí,
la seva web...
Sí, a la web d'ecologistanació.org i...
I allà trobaran la informació.
Sí.
Perfecte,
sí.
Moltes gràcies, Fernando.
O a la web de No al TTIP.
Gràcies, Fernando.
Gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Us recordava el Xavier Cugat. A la seva orquestra, amb un so i un ritme característic molt calent i la seva presència acompanyada quasi sempre d'un gos chihuahua, molt petitó, li obriren totes les portes lo més destacat de la high set nord-americana, figurant com a orquestra estable en l'hotel Waldorf Astoria de Nova York, on es reunia lo més distingit. Va fer nombroses pel·lícules i ràdio i era superconegut. Es va casar 4 o 5 vegades, no ho sé. Quan tornà a Catalunya, volia morir en terra catalana, s'hospedà a Barcelona, el que era l'Hotel Ritz, amb un Rolls Royce, que recordo, de color rosa a la porta. Jo, per afinitat amb els gossos, el vaig conèixer personalment. Ja li quedaven pocs diners, es mantenia dels seus dibuixos i morí als 90 anys. Està enterrat a Girona. Barcelona li deu encara, encara li deu, que almenys se li dediqui un carrer pel seu record. Escolteu Cuando, Cuando, Cuando i Wave. A la propera, si Déu vol.
Thank you. millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Doncs quan sona aquesta melodia, que és la melodia dels seus adopcions, vol dir que tenim la Neus per aquí. Hola, Neus, bon vespre.
Bona Hola, nit. Blanca, bon vespre.
No sé què dir aquesta hora.
Bon doncs vespre. Dius molt bé la sintonia d'una a l'entrada dels seus adopcions i, evidentment, el programa d'avui iniciem el primer de seus adopcions a la temporada. I, evidentment, com sempre, amb il·lusió, perquè la idea és doncs, anar fent difusió de diferents centres d'acollida i protectores de Catalunya per fomentar les adopcions dels animalons que aquí romanen.
I vens carregada de feina per avui?
Doncs mira, avui hem contactat amb l'Associació de Voluntaris del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Maresme, que està en Argentona. Es tracta d'una associació sense ànim de lucre formada per voluntaris d'aquest centre d'acollida.
Aquesta associació que es diu Volcat.
Volcat, exacte.
Amb dos As, B-O-L-C-A-D.
Exacte, molt bé.
Com dius, va néixer amb l'objectiu de col·laborar amb l'administració i amb el centre per millorar el benestar dels animals que hi viuen. I de quins animals del Volcat ens parlaràs?
Doncs és difícil perquè costa moltíssim, perquè n'hi ha molts i ja sabem que n'hi ha de grans, petits, peluts, menys peluts, de tot tipus.
I, de totes mides i tots colors.
Exacte, i anomenar-los a tots és superdifícil, però bueno, per algun hem de començar. I mira, començarem per un gat que es diu Baltasar.
Que és molt maco.
Sí, diu que li agrada rebre mimitos. I, bueno, però sembla que amb la resta dels gats és bastant dominant. Sí. Després tenim el Wilco, que el Wilco és un mastís de 6 anys.
Gos.
I ara que estic mirant la seva foto em recorda força els pointers. Que sí?
També és molt maco, a mi em sembla macos tots.
Sí, al Wilco li agrada molt la companyia dels nens, però en canvi no li agraden ni els gats ni els gossos.
Bueno. Perfecte. Qui més? Ara un de petit.
Tyrion. És un peludet d'uns 2 anys i dèiem llegit que desprèn una alegria i simpatia que s'encomana. La veritat és que és divertida, la foto.
Perfecte, sí, sí.
A veure si em surt bé el nom. Neferu. És una gossa de 2 anys, de mida gran, tranquil·la, sociable amb tots els gossos.
Sí, és una passada.
La mirada, què tal?
Sí, és una passada. Només per la foto... Vaja.
A veure, la Kènia. La Kènia té 3 anys i és un tipus de pastor alemany. I sembla ser que pel seu passat aniria bé que pogués ser adoptada per una família que ja no tingués gossos.
Vale.
I per últim, exacte, el Kimbo, un gos molt juganer, molt actiu, que es posa a plorar fins que no rep la carícia que hi vol. I, bueno, té 4 anys, que no us ho havia dit, i és de mida gran.
Perfecte.
Recordeu que hi ha molts més gats i molts més gossos en el CAT. I com ho fem per contactar-hi?
Doncs mira, poden entrar a la web de l'associació, que és volcatmaresme.org. Recordem, Volcat, amb 2 As. I el centre d'acollida del CAT Maresme està a Argentona, al carrer de Can Carmany. Si no, podeu trucar i ells segur que us informen al 937-974-427.
Totes les fotos les hem penjat a la web. En tot cas, Blanca, com ho fem per veure-les a la web de l'ADA?
Molt fàcil, doncs entreu a www.ongada.org i a la finestra de les seves adopcions. Allà
exacte.
Estan les fotos. Avui som molt guapos tots, vull dir. Que...
Sí, però mira, abans d'acabar, ahir ens van trucar els de Volcat i ens han demanat si podíem fer difusió que demà, precisament demà dissabte 15, de les 5 a les 7 de la tarda, han organitzat en el centre un taller en el mateix centre d'acollida amb teràpies naturals i complementàries pels animals.
Sí, i segons ens han dit s'haurà de fer una petita aportació voluntària de 6 euros que es destinarà íntegrament per fer front a les despeses clíniques del centre.
Sí.
Per inscriure-us, doncs, enviar un mail a volcat@gmail.com. Va. Recordo, soc molt pesada, Volcat amb 2 As, que si no arriben les coses.
Exacte. Doncs molt bé, gràcies, Blanca. Ens retrobem al proper Sos Adopcions. Bon
Perfecte.
Cap de setmana.
Fins la setmana que ve, Neus.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta.
Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs fins aquí finalitzem el nostre programa. Us desitgem un bon cap de setmana, ens acomiadem i us esperem el proper divendres de 8 de 9 del vespre a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.
són